A la sintonia de Canal 20, Ràdio Lèrdola, hola i benvinguts, benvingudes a aquest temps d'informacions de proximitat, edició la d'aquest dilluns, dia 26 de juliol de 2021, d'aquest informatiu que passa per explicar-vos les coses, bona part de les actuacions, de les activitats que s'han viscut aquest darrer cap de setmana a la Festa Major de Moja, que finalitzava ahir a la nit. Us destacarem, per exemple, que el bisbe Agustí Cortés destacava la presència de la parròquia en la història del poble de Moja i assenyalava que el temple és testimoni i viu d'aquesta implicació. Cortés presidia diumenge la missa en honor a Sant Jaume dins de la commemoració dels 150 anys de la consagració de l'Església. També dir-vos que en un musical i distès pregó, Xavier Puig cridava a preservar el medi ambient i implicar-se en les activitats que s'organitzin al poble. Puig també feia un reconeixement del paper actiu que han assumit les dones al capdavant de les entitats de Moja. També us direm que la celebració del 20è aniversari dels Gegantons i l'homenatge a Antoni Duque marcaven dissabte l'actuació dels Balls Populars durant la Festa Major. El format de concentrar les actuacions en un escenari a la Rambla Catalunya va ser molt ben rebut pel públic. I els Diables de Moja reclamaven en els versos diabòlics que es recuperi l'ús d'espais municipals per les entitats. Els versos, emesos divendres per la nostra emissora, van parodiar una operació de la Guàrdia Civil per a desallotjar d'ocupes al centre cívic La Xarxa. I també farem un apunt fora de la Festa Major de Moja per dir-vos que hi ha un canvi d'ubicació del taller gratuït de sensibilització sobre identitat sexual i de gènere. Es farà aquest dilluns a la tarda a Sant Pere Molanta, però a la pista poliesportiva i no serà necessària inscripció prèvia. En parlem de tot plegat ara mateix en aquest nou lliurament d'aquest butlletí ampliat de notícies que us oferim a la sintonia de Canal 20 Ràdio Lèrdola. Aquí us parla Raimon de Cara en tasques de redacció i de presentació. Comencem. La història del poble de Moja és indestriable de la història de la seva parròquia. Agustí Cortés, bisbe de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, així ho ha posat de manifest aquest diumenge a Moja durant la celebració de la missa en honor a Sant Jaume, dins de la commemoració dels 150 anys de la consagració del temple. Cortés recordava que havia vingut sovint en els darrers anys a Moja i sempre s'havia sentit acollit com a casa. Per això se sentia obligat a venir en els 150 anys de la consagració de l'Església. Cortés explicava que quan des de l'autopista veu el perfil de l'Església sempre ha pensat que important és que el temple parroquial esdevingui símbol del poble. I és que el bisbe posava l'accent en que el temple és símbol i representació no només de la comunitat cristiana, sinó del poble mateix de Moja. Després de recordar que en temps de Sant Jaume la comunitat cristiana era perseguida, Agustí Cortés indicava que el cristianisme es consolida per l'evangelització i va arribar a tota la realitat social i es va fondre amb el que és la cultura, la societat i les vicissituds de la humanitat mateixa. En el cas de Moja, Cortés apuntava que al segle XIX calia fer un temple per encabir l'assemblea de cristians, tot continuant aquesta inserció entre comunitat cristiana i poble. Cortés va reflexionar que per alguns aquesta implicació és negativa, però el bisbe considera que aquesta barreja ha donat molt bons resultats perquè, diu, la comunitat cristiana ha creat i rebut cultura. El bisbe, d'altra banda, assenyalava que Sant Jaume era un apòstol que podia servir de referent per entendre els èxits i patiments que viu la comunitat cristiana. I és que en la història de Moja hi ha hagut de tot. És un poble ben reeixit, diu, però hi ha problemes i s'ha patit la pandèmia. Per Cortés, Sant Jaume és un referent de compassió, de com viure en l'èxit i en les llàgrimes. En la seva intervenció en la cerimònia d'aquest diumenge a Moja, Agustí Cortés també manifestava que la comunitat cristiana vol continuar sent un referent il·luminador del que és humanisme, lluita per l'ésser humà, autenticitat evangèlica i encomanar esperança. Vol ser, va dir, un motor autèntic de vida i d'història i digna successora dels apòstols per ser llevat enmig del món. Cortés situava que la comunitat cristiana vol acompanyar els malalts o els qui la vida els aboca al fracàs per ser testimoni viu de resurrecció i perquè no manqui l'esperança, ni l'alegria, ni el bon esperit. En el final de la seva intervenció, Cortés subratllava la importància a Moja de recordar el que som i d'esdevenir autèntica església de Jesucrist. En una entrevista a la nostra emissora, Agustí Cortés destacava que la parròquia havia estat sempre present en la història del poble de Moja i que els 150 anys de la consagració del temple és un testimoni, diu, va dir, d'aquest esta presència.
Exactament, sí que voldria subratllar el fet que la parròquia hi ha estat sempre present en la història del poble i el poble ha afectat a la parròquia i aquest esdeveniment del 150è aniversari de la consagració del temple és un testimoni viu d'aquesta presència. Avui una parròquia que existeix i existeix viva, això vol dir que ànima del poble, que vol ser ànima del poble, continua sent un fet i donant-ne gràcies a Déu.
Vostè ha explicat en la seva intervenció en la celebració que quan passa per l'autopista i veu el temple, dins del perfil que destaca doncs, del poble de Moja, doncs, el situa com a símbol no només de la comunitat cristiana, sinó del propi poble de Moja.
Del propi poble, exactament. I estic ben convençut el fet d'una façana tan maca, un temple tan maco que té el Moja, amb el seu campanar, per nosaltres, per mi, si més no, sempre és presència simbòlica de tot el poble, perquè no es pot fer separació, sí distinció, lògicament, però no es pot fer separació de la vida d'una realitat i altra.
El bisbe subratlla que l'Església és símbol de la comunitat cristiana i del propi poble de Moja.
És importantíssim, tant per al poble com per la parròquia. Per la parròquia, per la seva autenticitat, amb el ben entès que mai la parròquia vol ser un lloc de domini, sinó un lloc de servei per al poble, la societat i la cultura.
L'Agustí Cortés ha vingut sovint a Olèrdola i al poble de Moja, recordem doncs, en d'altres festes majors l'any 2008, també ha vingut per una trobada pasqual i ara avui li agrada trepitjar territori i estar presencialment a les parròquies.
M'agrada molt. A més, he vingut al motiu de diumenge de Pasqua o diumenge de Nadal, quan el rector, que té diversos pobles, diverses parròquies, no pot arribar. Aleshores m'ha convidat a venir i jo, amb molt de gust, sempre que la gent ho ha permès, doncs he vingut, sí.
La intervenció d'Agustí Cortés va ser el moment més rellevant de la missa solemne celebrada aquest diumenge a l'església Sant Jaume de Moja, just en el dia de la festivitat del patró del poble. Una representació de balls populars, el Consell Pastoral, l'alcalde Luca Ramírez i el regidor de Patrimoni Pere Sadurní van participar en l'ofrena a Sant Jaume, lliurant de manera simbòlica una espelma encesa al bisbe. La cerimònia també va incloure la interpretació del cant dels goigs a Sant Jaume. També es va recordar que aquella era la primera festa major després de la mort de Joan Mitjans. Txell Montserrat va ser l'encarregada de tocar l'òrgan de l'Església. En acabar la celebració, el mateix bisbe inaugurava, acompanyat de l'alcalde, una exposició instal·lada a la capella de Sant Cugat, dedicada als 150 anys de l'Església Sant Jaume de Moja. La mostra inclou material facilitat per l'Ateneu Mogenc, extret de la recerca que ha fonamentat el quadern que acaba d'editar el grup de recerca històrica de l'entitat. En l'exposició també s'hi pot veure una treballada maqueta del temple i de la capella, obra de Joan Rafecas. Per deixar constància de l'efemèride, es va descobrir una placa a l'interior del temple que deixa constància d'aquesta visita a Moja del bisbe Agustí Cortés en l'any de la commemoració dels 150 anys de la consagració de l'Església. L'alcalde d'Olèrdola, Luca Ramírez, assenyalava que la visita d'Agustí Cortés posava de relleu aquesta importància d'aquests 150 anys d'història de la construcció de l'Església.
Ja era una data no, molt marcada com perquè doncs, el bisbe presidís la missa d'avui diumenge, a més coincidint també doncs, amb Sant Jaume, i bueno, ha sigut tot un plaer, no? Ja ha vist l'església ha estat plena avui, hi ha hagut molta gent doncs, presidint aquesta missa, seguint aquest any.
A la seva intervenció el bisbe ha situat doncs, l'església, el propi edifici, que destaca doncs, com a símbol no només de la comunitat cristiana, sinó del propi poble de Moja.
Bueno, sí, vull dir, en aquell temps doncs, l'església era el lloc o el local social, no? Per dir-ho d'alguna manera una mica així. Doncs el fet doncs, es reunia la gent del poble i on doncs, bueno, els diumenges doncs, s'agraven tots plegats.
Ramírez elogiava el quadern elaborat per l'Ateneu Mogenc i subratlla que la difusió de fets de la història del municipi, com els que recull l'exposició, fa que cadascú pugui sentir el poble una mica més seu.
És una exposició que ve a ser un resum de tot el que ha fet el llibre, no? Que explica el llibre que ha fet l'Ateneu. Sí. I no, bueno, està molt bé, vull dir, et marca tots uns fets, no? I sobretot els inicis fins a després de la Guerra Civil, doncs com tot una mica la història d'aquesta església. Són fets que molts desconeixem, no? I que, home, tota la feina aquesta que ha fet l'Ateneu doncs, és molt important, perquè van anar a treure la llum, no? Doncs tots aquests fets que han passat, tota aquesta història que molts no coneixem i que bueno, doncs això també doncs, va fent, no? Fer-te una miqueta més teu al poble a l'hora de conèixer doncs, el que va succeir en aquest any.
La missa amb la presència del bisbe va ser un dels actes destacats d'aquest diumenge, darrer dels dies de la celebració dels actes de la Festa Major de Moja. distès, musical i amb crides des de la ironia a assumir compromisos per implicar-se en la defensa del medi ambient i en la participació en els actes que es facin al poble. Així ha estat el pregó que divendres al vespre oferia Xavi Puig en una plaça de l'Església ocupada per veïns que mantenien la corresponent distància de seguretat un cop s'havien registrat i els hi havien pres la temperatura en accedir a la plaça. El context de pandèmia es va notar en el format de l'acte i també va estar present en la presentació que va oferir la infermera Helena Mestre, una de les tres pregoneres de l'any passat que han presentat Xavi Puig va aprofitar per recordar que cal no baixar la guàrdia davant la Covid. Utilitzant l'expressió cantada per Raimon, qui perd els orígens perd identitat, Puig va voler posar l'accent en que si un poble perd les seves arrels, perd la qualitat d'allò que se suposa que és, que el diferencia de la uniformitat, i per això va voler parlar dels seus orígens també. Fill de Sant Pere de Sant Pau d'Ordal, va recordar que va contribuir a l'organització de concerts de primer nivell al seu poble cada 15 dies. Després de conèixer la Montserrat de Calton i de casar-s'hi, el 15 d'agost farà 40 anys que viu a Moja. Es va implicar en la Junta de la Societat de la mà del Josep de Cal Barber i va recordar com la vídua d'en Josep Hernán els hi va dir que no suspenguessin un concert que organitzaven amb el grup Sau el mateix dia que va morir el seu marit. Amb la voluntat de situar els avenços que ha tingut la dona en les entitats del poble, Puig va rememorar com en una assemblea de la societat algú va respondre que les dones havien d'estar a casa i fer el dinar quan un grup de dones del poble van demanar poder ser sòcies de la societat. L'escena contrasta amb el moment actual quan les dones són majoria al capdavant de les entitats del poble, com així ho exemplifica la mateixa comissió de festes. Per aquesta implicació i en reconeixement al seu treball, Puig va aconseguir la complicitat de la plaça quan va demanar un aplaudiment en agraïment aquesta tasca que fan les dones a les entitats de Moja.
En una assemblea general de socis van venir una colla de noies del poble a demanar que volien ser sòcies de la societat. I algú d'allà aquella junta els hi va dir que les dones cap a casa a rentar els plats i a fer el dinar. Hòstia. Bueno, quina sort que tenim que això ja no existeix, bueno, molt menys. Jo volia veure aquí al darrere, ah, mira, en tinc, ostres, tres, tu. Són quatre, tres, eh? Quatre noies i tres nois. Anem millorant, eh? Sort tenim de les dones, sort. Aquí aquest poble, gairebé totes les entitats funcionen perquè al davant hi ha les dones. I els demano un fort aplaudiment per elles.
Tal i com havia anunciat dies abans a la nostra emissora, Puig va anar repartint en el pregó peces musicals que li permetien reforçar els missatges que volia transmetre. I un dels que va defensar amb més vehemència va ser el de preservar el medi ambient. I per això va encadenar les cançons Pare, de Joan Manuel Serrat, i Salvem el planeta, de Joan Colomo, per així subratllar que amb 48 anys de distància mantenien aquestes cançons el mateix missatge d'alerta perquè, diu, estem destruint el planeta. En clau local va mostrar-se partidari de la mesura de restringir l'accés a la muntanyeta per afegir que ja es va salvar la muntanyeta, no es la feu salvar una altra vegada.
Collons, que ho prengui, ho posi dintre de la bosseta, vale? Que no costa res, ja l'han portat amb una bosseta que ho tornin a prendre. I com que hi ha aquí representants de l'administració, us demano que ja ho feu, però que sobretot, mireu, la muntanyeta ja la vam salvar una vegada, fa molts anys. No ens la feu tornar a salvar, hòstia. Sisplau, gràcies.
En el capítol d'anècdotes de Festa Major va repassar que quan va arribar a Moja es va fer una vaquilla. El primer any que va ser president de la societat es van fer sevillanes i també va recordar al poble l'actuació de banda i majorets. No va descuidar-se de recordar com davant de la sorpresa de la seva família va convidar a casa seva a dinar per Festa Major el conegut Quique dels Cavallitos de Vilafranca just quan se l'acabava de trobar. També va recordar l'impacte que li va provocar la seva primera anada a Moja per Festa Major d'hivern quan en entrar a la sala es va trobar tot ple de brics de pell Sabadell mentre ell anava amb texans i anorac. Puig també va situar els canvis que ha registrat el finançament de la festa. Abans la societat buscava el finançament a través de quotes dels socis, d'aportacions com els lloguers de palcos i de captar col·laboracions en establiments. Ara, des de fa 2 anys, l'Ajuntament paga la festa major que organitza la comissió de festes, un model que va valorar com a molt més fàcil del que tenien en el seu temps quan ser de la comissió de festes, va dir, era un martiri.
Societat Cultural Sant Jaume i totes les societats d'aquella època, dels pobles, es pagaven unes quotes de soci. I me'n recordo que hi havia problemes amb els palcos, em deien els palcos, hosti, jo vull el de davant l'escenari, no, jo no, que allà hi ha els altaveus i m'atabalen, i saben calés. Era molt més fàcil que ara. Bueno, ara també ho tenen una mica més fàcil, Punyeteros i punyeteres. Des de fa 2 anys, qui paga la festa major que organitza la comissió de festes? L'Ajuntament, o sigui, tots, igual com els altres pobles. Vull dir, però és molt més fàcil, vale? Jo ho havia reclamat, perquè me'n recordo que abans ser de la comissió de festes era com un martiri, anar per les cases. La gent, quan et sentien venir amb la cercavila i les gralles, tancaven les persianes, apagaven el timbre, marxaven de vacances per pagar 15 euros, o 10, o 10. Hòstia, i ara tots anem amb mòbils de 600 euros i fibra òptica i no sé què. Era molt més complicat anar a les empreses, a tot arreu.
Després d'assenyalar que feia goig veure finestres i balcons engalanats amb el domàs de la festa major, va recordar que amb la suma de tots es fa la festa de tothom. I aquí va voler rebatre l'excusa recurrent de la proximitat amb Vilafranca per explicar la falta de participació per Puig. Si no es fan més coses al poble és perquè la gent no ho vol. En el pregó, Puig va confessar que un dels llocs on millor s'ho havia passat havia estat com a membre dels geganters, fent aquí un especial agraïment a la feina promotora d'Antoni Duque. I en el tram final del pregó va transmetre optimisme i per fer-ho es va recolzar amb la cançó Hoy puede ser un gran día. En un to més personal també va tenir paraules d'homenatge al desaparegut Alfredo Torch, persona que li havia insistit en que fes el pregó. I el so de Guantanamera s'acomiadava desitjant una bona festa major i donant les gràcies a l'Albert i a la Míriam i a la Montse, la seva dona. La Festa Major de Moja aquest 2021 no va tenir pròpiament la cercavila dels balls populars. En el seu lloc es va oferir una actuació de lluïment dels balls en l'escenari que s'havia habilitat a la Rambla Catalunya. Aquest format pretenia evitar aglomeracions i comportava que bona part del públic seguís les evolucions dels balls asseguts en cadires després d'haver-se realitzat un control d'accés a l'espai perimetrat. Malgrat que en l'interior de les agrupacions eren forces les veus que trobaven a faltar la mobilitat de la cercavila i el poder actuar en diferents punts del poble, aquest format de concentrar les actuacions en un únic punt va ser molt ben rebut entre el públic, que en destacava la seguretat i la comoditat de poder seguir el conjunt dels balls sense necessitat de desplaçar-se i mentre estaven asseguts. Després del parèntesi de l'any passat i de l'aturada de l'activitat en l'àmbit de la cultura popular, existia també el dubte de comprovar com arribaven els balls a la cita amb la Festa Major. En termes generals, es va detectar vitalitat, ganes i manteniment d'efectius. En algun cas, com en el ball de bastons, es va aprofitar l'actuació per fer una crida a formar part del grup i s'exposava que s'acabaven d'incorporar 2 joves que s'estrenaven ballant aquest dissabte. Les panderetes van haver d'organitzar-se en 2 grups d'edat, per bé que amb un nombre d'efectius menys nombrós que en anteriors festes majors. Si en una cercavila habitual el drac i els diables d'altra banda obren el seguici, dissabte van ser els diables sense drac els qui van acabar les actuacions dels balls. Però, sens dubte, si cal subratllar algun element d'aquesta activitat protagonitzada pels balls populars, s'hauria de destacar la celebració del 20è aniversari dels gegantons i l'homenatge que rebia Antoni Duque. Josep Bartolí, cap de colla dels geganters, va recordar com els gegantons van ser obra d'alumnes de l'escola Circell en una activitat extraescolar organitzada per l'AMPA sota el monitoratge d'Àngels Vinyals. Van sortir per Festa Major el 22 de juliol de 2000 i van ser batejats amb l'apadrinament dels gegants de Sant Pere Molanta el 14 de gener de 2001. Bartolí va situar que els gegantins Xarelo i Parellada van ser fets a la llar d'infants al curs 99-2000 i reconstruïts al 2002. El cap de colla dels geganters va posar l'accent en que Moja pot lluir amb orgull que, no sent una localitat molt gran, compta amb tres parelles de gegants. Al seu torn, Neus Pla, membre dels geganters de Moja, va exposar la necessitat de no perdre els orígens i per això volien fer un acte públic d'agraïment a totes les persones que amb la seva passió i el seu esforç van ser creadores dels gegantons Romaní i Farigola. També es va agrair a Esther Soler, Maria Josefa Santís i Daniel Delamo per ser les ànimes de la construcció dels gegantits Xarelo i Parellada, així com a les famílies i educadores de la llar d'infants del curs 99-2000. I pel que fa al Romaní i la Farigona, el Neus Pla va recordar que Marc González, Helena González, Aida Inglada, Anna Sánchez, Anna Font i Eura Posada van ser els infants que van construir cap, cos i mans, mentre Carme Martín i Maria Jesús Martínez van ser les impulsores del projecte i Emili González i Aureli Heras van encarregar-se de cobrir els gegantons de fibra i resina per reforçar-los, mentre que Jordi Álvarez va construir els cavallets i braços. Els vestits van ser dissenyats i confeccionats per Final Tissent. Els geganters també van expressar el seu agraïment a totes les persones que durant aquests més de 20 anys han format part de la colla de geganters de Moja i a tots els grallers i gralleres, així com timbalers que els han posat la música per ballar. De manera particular, es va fer un agraïment especial a Antoni Duque perquè va creure fermament en tot aquest projecte i per ser impulsor i cofundador de la colla, sent-ne el seu cap de colla la majoria d'aquests 20 anys. En una entrevista a la nostra emissora, Antoni Duque es mostrava molt emocionat pel reconeixement rebut. Recordant el seu vincle amb els gegantons, rememorava situacions com la que es va trobar en una ocasió per Festa Major, quan es va quedar sol amb els dos gegantons en iniciar una cercavila.
Me recordo, vaig estar al cap davant de molt de temps, i me recordo que una vegada em vaig quedar sol amb els dos gigantons en un cercavila i vaig demanar ajuda al Jaume Inglada i em va buscar amics perquè poguessin portar els gigants en el correfoc. I em sembla que un, no sé si va ser el Lucas, el que és l'alcalde. Sí. I així em van ampliar la colla i llavors ja, més endavant, ja van fer els gigants. Sí.
Duque es mostrava satisfet de comprovar com va entrar en gent jove a la colla i del dinamisme que es mostrava, com va quedar evident el mateix dissabte amb l'estrena per part dels gegantons d'un nou ball amb la melodia de la cançó Bon dia dels Pets. Antoni Duque també indicava que sense el suport del poble, amb la col·laboració dels establiments i de l'Ajuntament, Moja no tindria gegants. Visiblement emocionat i amb una salut molt delicada, Duque es mostrava molt agraït d'haver rebut ara aquest reconeixement.
Jo estic en unes circumstàncies ara que he passat aquesta Festa Major, sàpiguen que el millor... No. Per mi ha sigut molt emocionant perquè m'encanta la Festa Major i viure de la Festa Major.
No és clar, també subratllava que sense l'Antoni Duque no hi hagués hagut aquesta continuïtat dels geganters.
En tenia moltes ganes perquè, com bé he comentat abans i que va comentar el nostre company, el Xavi Puig, ens agrada molt saber els orígens de tot. I vam estar investigant i buscant noms i ens van dir, tothom va ser unànime, de que un cop els van tenir fets, el Toni Duque va ser l'impulsor, el que va tirar endavant, van crescar la gent, o sigui que es pot dir que si no hagués sigut per l'Antoni Duque nosaltres no estaríem aquí. Lògicament, després de l'Antoni Duque van venir altra gent, el Dani Arroyo, però el que passa que el Cusco, n'hi ha tantíssims que no hem anomenat tots els noms perquè doncs, és impossible. Però sí que podem dir de que el que va començar al capdavant de la colla va ser l'Antoni Duque, per això li hem volgut fer una menció especial.
A més de lliurar-se un record als promotors dels gegantons i de lliurar una placa d'homenatge a Antoni Duque, dissabte també es va poder comprovar l'aspecte dels gegantons després d'haver estat restaurats. Les faccions de la Farigola s'han feminitzat, els nous braços es poden desmuntar per peces i això facilita el seu transport. També s'han canviat els cavallets i s'estrenen vestits. Neus Pla assenyalava la necessitat que hi havia de fer aquesta restauració després de que els gegantons, construïts amb la tècnica del paper maixer, s'haguessin deteriorat.
Doncs pràcticament tot.
Tot.
Sí que el que és més evident a simple vista és la cara, sobretot a la gegantona. La cara, com hem comentat, estan fets de paper maché, que és paper, o sigui, van utilitzar paper diari i cola, i van anar a fer capes, clar, al llarg de tots aquests anys, la pintura sí que els hem repintat, però tot i així la pintura ha saltat, i ara ja començava a sortir el paper de diari per sota, sobretot amb la geganta, les orelles, el nas, aquí davant el pit, i començava a sortir moltes capes. Després també els braços els van fer de fusta, i fa un parell o tres d'anys no van poder sortir per la festa major perquè es van despenjar un dels braços i abans no els vam poder arreglar, doncs va passar temps. I també els hem fet nous. Hem aprofitat el fer-los nous per la gent que vinguin a la colla. Els hem fet més petits, que es poden desmuntar tot per peces, que no és necessari portar-ho amb un remolc, sinó amb una furgoneta els poden portar. I després també hem fet els cavallets. O sigui, són els mateixos cavallets, però també els hem modificat perquè es puguin desmuntar i fins i tot siguin més còmodes de portar. Hem alleugerit una miqueta el pes. La roba també hem seguit el mateix estil, però també hem intentat alleugerir una miqueta el pes i també la roba és tota nova. O sigui que es podria dir que pràcticament tot està restaurat. L'únic que la que és més evident és la gegantona.
Els geganters van cloure l'acte de celebració dels 20 anys de Gegantons amb el llançament de dues bateries de pirotècnia. Els Diables de Moja han aprofitat l'altaveu dels Barçots Diabòlics per reclamar que recuperi l'ús d'espais municipals per a les entitats. Seguint les indicacions sanitàries d'evitar aglomeracions, aquest any els Barçots es van emetre a les 9 de la nit de divendres per la sintonia de l'emissora municipal, per aquesta ràdio, i no es van poder, per tant, oferir presencialment a la plaça de l'Església com era tradicional. Marcats per aquest condicionant del format, els Diables no han pogut desplegar la seva capacitat d'escenificació de situacions còmiques, i és que aquest ingredient de la teatralitat era fins al 2019 un segell distintiu d'aquesta activitat de la colla. En menys de 15 minuts, membres de la colla han recitat tres versots que, a més d'aquest reclam de recuperar espais per a les entitats, també tractaven altres aspectes de l'actualitat municipal, com la campanya per fomentar el civisme en la tinença d'animals o els pressupostos participatius. En el primer dels versots es recordava que l'Ajuntament estava preparant una campanya per fer front a l'incivisme, que suposa que no es recullin els excrements dels gossos que es deixa a la via pública. El Barçot es preguntava on estaven les papereres que s'anuncien i que subministren bosses gratuïtament, i es qüestionava les característiques dels pipicant. També es lamenta que en els parcs infantils hi hagin excrements per acabar fent una crida a no ser porcs i a que cadascú reculli la seva merda. En el segon dels versos emesos es reclama la recuperació d'espais municipals per ús de les entitats i es reitera a l'Ajuntament que el trasllat dels serveis municipals a la xarxa s'havia anunciat que finalitzaria l'octubre del 2020. En aquest versot s'assenyala que la Covid s'utilitza massa sovint com a excusa per explicar incompliments. També reclama que es vol una rotonda d'entrada a Moja tan gran com la de Sant Pere Molanta i es lamenta que els processos participatius per decidir inversions del pressupost municipal suposin, segons aquest versot, decidir les engrunes. I el tercer i darrer dels versots, el més llarg, és el que va ser també tècnicament més elaborat. Simulava l'intercanvi de comunicacions d'un operatiu de la Guàrdia Civil que tenia la missió de desallotjar d'ocupes la xarxa, amb efectes de so inclosos que recreaven comunicacions de ràdio. Amb clares referències a l'actuació repressiva de la Guàrdia Civil durant l'1 d'octubre, l'operatiu acaba accedint a la xarxa. Allà hi troben els membres del govern municipal. Es pot escoltar els versos dels Diables de manera íntegra a la web municipal, olerdula.cat, al servei de ràdio La Carta, o bé dins de l'apartat de les notícies, accedint al text que tracta aquests versos diabòlics. I abans de finalitzar, un apunt per explicar-vos que aquest dilluns a la tarda, a partir de les 5 fins a les 7, hi ha taller gratuït de sensibilització sobre identitat sexual i de gènere que organitza l'Ajuntament d'Olèrdula amb el suport de la Diputació de Barcelona. Hi ha un canvi d'ubicació respecte a les dades que s'havien anunciat prèviament. Finalment, aquest taller es farà a la pista poliesportiva de Sant Pere Molanta i no al centre cívic Gatzara, en horari de 5 de la tarda a les 7, adreçat a infants i joves, i no és necessària la inscripció prèvia. Amb aquest avís ho deixem. Gràcies per la vostra atenció. A reveure i que vagi molt bé. Fins la propera.